I nosaltres ens endinsem en un nou tram informatiu de Carrer Major, l'informatiu que fem possible 8 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. I comencem aquest nou tram informatiu de Carrer Major precisament amb una informació d'última hora, i és que Protecció Civil de la Generalitat ha activat en prealerta el pla secta per una fuita d'amoníac en una empresa del polígon sud de Tarragona. Anna Plaça, bona tarda.
Bona tarda, Eduard. És l'última hora, una piulada de fa pocs minuts de Protecció Civil i també de Bombers de la Generalitat, que han destacat que hi han desplaçat 4 dotacions que operen juntament amb els bombers del parc químic i que estan revisant la instal·lació. En principi, la fuita ja està neutralitzada i no hi hauria, com hem dit, cap afectació personal.
Seguirem el cas d'aquesta emergència i, si és oportú, abans d'acabar el programa els en donarem més detalls. Centrem-nos ara en d'altres informacions, també vinculades a les emergències, i és que els bombers confien en donar per estabilitzat el foc que des d'ahir a la tarda crema Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, i treballen 47 dotacions terrestres dels bombers i 2 mitjans aeris.
El cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre, Ricard Exposito, ha exposat que a mitja tarda d'avui bona part del perímetre ja estava estabilitzat i sense revifades, especialment a la zona posterior de l'incendi. Això els fa ser relativament optimistes, així i tot hi continua havent un punt crític.
Sí, l'avantatge que tenim, ara tenim, hi ha un lloc que és una mica crític perquè hi ha un bosc molt allargat que segueix la mateixa direcció que la veïnada. Tret d'aquí, si això ho salvem, hi ha altres petites taques inconexes. En principi, des d'aquest punt de vista, és un escenari que ens permet estar relativament optimistes. Relativament, perquè en una situació com la que estem patint, l'optimisme també s'ha de mesurar.
Durant aquesta tarda està previst que cremin illes forestals que hi ha entre camps amb l'objectiu d'aturar-les quan arribin a la carretera local TV-7333 que connecta Villalba dels Arcs i la Fatarella. El punt crític, com sentíem, és un bosc allargat que segueix la mateixa direcció que el vent de marinada.
A més del de Corbera, des d'ahir a la tarda cremen 2 altres grans incendis a Catalunya. El més important és el de la comarca de la Noguera, on ja s'han calcinat 1 miler d'hectàrees.
També preocupa el de Castellar de la Ribera, el Solsonès, que podria cremar desenes de milers d'hectàrees si no es pot delimitar avui dijous. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha apuntat que la calor extrema està complicant la situació i ha demanat molta prudència perquè no ens podem permetre, dit textualment, un altre gran incendi simultàni.
Que ens conviden, que ens exigeixen que tinguem la màxima prudència tots els ciutadans a l'hora de fer ús del territori. No ens podem permetre tenir més incendis simultàniament.
Per la seva banda, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, recorda que el govern tancarà l'accés a parcs naturals aquest estiu si és necessari. Ha advertit que les dotacions de bombers, tot i que nombroses, podrien arribar a ser insuficients si es donen grans incendis simultanis com els d'aquests dies.
Haurem de prendre decisions importants aquest estiu si la situació es complica, com per exemple tancar parcs naturals, i per això érem a Montserrat, doncs, per explicar com ho farem, o bé, com ahir doncs, van explicar els propis consellers, les dotacions per aquest estiu. Per tant, 5.000 efectius amb recursos humans, 1.200 dotacions terrestres, una quarantena d'aèries i potser no en tindrem prou.
Repsol, Protecció Civil, volem dir, manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, l'Infocat, en fase d'emergència 2.
I ara sí, Repsol, ja ha donat el problema que es va produir ahir en un compressor de la seva planta d'etilè al Polígon Nord i que va obligar a activar la torxa de seguretat.
Un incident que ja està resolt i que ahir va provocar una gran flamarada i també una intensa columna de fum negre que van ser visibles des de molts punts del territori. Segons la companyia, la unitat s'havia aturat automàticament com un mecanisme de seguretat arran d'una avaria. La multinacional hi ha comunicat al 112 que la situació està normalitzada i preveu tenir tots els equips de la planta en marxa a primera hora de demà divendres.
El judici del cas Inipro no arribarà fins a finals d'any que ve o del 2024. Ho ha comunicat el president de l'Audiència Provincial de Tarragona, Joan Pere Arnau, que avui ha presentat la memòria d'activitat de l'any passat.
Pere Arnau ha reconegut que hi ha un retard exagerat en les causes penals que tarden fins a 2 anys per arribar a judici. El president de l'Audiència de Tarragona ha apuntat que això també afecta macrocauses, com aquest cas Inipro, que ara tot just entrarà en llista d'espera.
Amb la millor de les casos, final del 23, i lo normal que sigui 24. És a més, un procediment on encara s'està fent admissió de proves, de manera que s'ha acabat aquesta fase i ara entra en llista d'espera. Per tant, no és un procediment que el tinguem en llista d'espera, és un procediment que ara entra en llista d'espera. Ja dic, la llista d'espera de l'Audiència Provincial, seccions penals, està a 2 anys.
Pere Arnau també ha apuntat que aquestes llargues llistes d'espera en els casos penals acaben comportant una reducció de penes perquè la dilació en la celebració del judici compta com a atenuant. Això també podria passar en el cas Inipro si acabés en condemna.
És a dir, això és impepinable perquè en el cas de que hi hagi condemna, que això evidentment és el que s'haurà de resoldre i d'enjuiciar, en el cas de que hi hagués condemna, les dilacions, l'atenuant per dilacions indegudes i, per tant, la reducció de la pena que es pogués posar, va de calaix.
La memòria d'activitat de l'Audiència de Tarragona apunta que el 75% dels judicis són per delictes contra el patrimoni. A més, s'han incrementat un 25% els delictes de drogues i un 50% els de trànsit.
D'altra banda, acabem de saber que la CUP de Tarragona ha denunciat a l'Oficina d'Antifrau de Catalunya les presumptes irregularitats de la venda d'entrades dels Jocs Mediterranis celebrats l'any 2018.
Els copaires denuncien que la societat civil va poder comprar entrades abans d'hora, quan oficialment només en podien reservar els patrocinadors i els comitès olímpics. També denuncien que les invitacions van triplicar les entrades venudes. La CUP ho atribueix a la voluntat de crear un ambient favorable a la presència del rei Felip VI, que va assistir a la cerimònia inaugural.
Més coses. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha recuperat aquest dijous un petit altar romà descobert al port que va ser robat l'any 1962 en circumstàncies desconegudes.
Aquest pertanyia a la pedrera que es va fer servir per construir el port i podria haver format part d'un entorn domèstic com agraïment al déu Júpiter. Álvaro Rodríguez, Ràdio Ciutat de Tarragona.
La Policia Nacional d'Espanya, en col·laboració amb els carabineris italians, van detectar aquesta peça en una subhasta i així van començar la investigació. Amb l'ajut sumat de la Homeland Security Investigations van aconseguir demostrar que l'altar pertany a Tarragona i havia estat sostret de manera il·legal. Després d'un operatiu de 5 anys, la peça torna a l'exposició del Manat i servirà per explicar la història i posar en relleu la conservació del patrimoni. Mònica Borrell, directora del Manat, explica que podria ser del segle I o II després de Crist i detalla que és un reflex de la vida quotidiana de la Tàrraco romana.
I un sector de la Tàrraco romana, de la ciutat, de la vida quotidiana, no de la parte representativa de la provincia, que todos conocéis que está en la parte superior, en la terraza superior, sino una parte que reflejaba la vida cotidiana de la ciudad. Esta pequeña arula podría haber formado parte de un entorno doméstico, podría haber formado de un entorno de culto en una casa.
La peça compta amb una inscripció dedicada al déu Júpiter i la recuperació ha sigut exitosa gràcies a la cooperació dels diferents cossos policials i la Interpol i a la bona fe de l'estadounidenc que la va comprar, qui ha decidit donar-la.
Gràcies, Álvaro. La xarxa dedicada al cultiu i tràfic de marihuana que van desarticular els Mossos i el Servei de Vigilància Duanera a finals de maig tenia capacitat per produir més de 1.200 quilos de marihuana a l'any amb un preu de venda de 3 milions d'euros.
Aquesta xarxa tenia presència a tot el país, però especialment a Tarragona i a Girona. En aquesta operació es van detenir 56 persones, de les quals 13 han ingressat a presó. La majoria dels detinguts no tenia antecedents. Ara Hisenda està investigant com blanquejaven els diners diners amb la compra de negocis i immobles i també enviant diners a l'estranger. El cap d'investigació criminal de la Regió Policial Central, Josep Buixader, ha destacat la creixent professionalització d'aquestes bandes.
El que ja veiem com a patró en totes les investigacions de marihuana, és a dir, que s'estan professionalitzant les seves plantacions, que intervenen persones que d'alguna forma passen del negoci il·lícit al negoci il·lícit i que som exportadors de marihuana a nivell europeu i importadors de lo que és la criminalitat.
Aquesta macrooperació va permetre el desmantellament de 24 plantacions de marihuana. A la demarcació de Tarragona se'n van trobar Segur de Calafell, la Bisbal del Penedès, el Vendrell i Flix.
I encara en crònica de successos, els Mossos d'Esquadra busquen un pres del centre penitenciari de Mas d'Enric al Catllà que s'ha escapat. Els fets van passar ahir dimecres a la tarda durant una sortida programada.
Segons han explicat des del cos policial, l'home participava amb diversos reclusos i professionals de la presó en una visita a un recurs terapèutic i va desaparèixer a l'hora de dinar. Segons fonts del Departament de Justícia, el fugitiu compleix una pena de 6 anys per robatori que acabava l'any 2024.
I els sindicats policials SAPFEPOL i USPAC denuncien la manca de personal a la sala 112 de Reus i asseguren que la situació és lamentable.
Segons SAPFEPOL, aquesta setmana hi han treballat 22 persones, 10 menys de les que serien necessàries per gestionar la càrrega de treball. Els sindicats reclamen la implementació immediata d'una bossa d'hores extraordinàries i també un dimensionament d'aquesta destinació. A part, la seva banda, el sindicat USPAC ha convocat una concentració que es farà dimarts vinent, 21 de juny, davant l'edifici del 112 de Reus per demanar una solució immediata.
I aquest dijous, Càritas Diocesana de Tarragona ha presentat la memòria de l'any 2021.
Aquesta recull que un total de 17.800 persones s'han beneficiat dels més de 40 projectes socials que ofereix l'entitat. Rafael Claramunt, Ràdio Ciutat de Tarragona.
Respecte al 2019, hi ha hagut un repunt important, fins a un 14% més de persones beneficiades. Pel que fa a les persones ateses, continua un percentatge alt de dones, amb un 67% del total. Respecte a persones d'ajudes beneficiades, hi ha un 46% que són infants i joves. En temes econòmics, han rebut més ajudes de particulars i empreses, amb un total d'ingressos de més de 2,5 milions. Salvador Graner, director de Càritas Diocesana de Tarragona, ha recalcat que tenim una societat ferida en temes de cohesió i les persones més vulnerables ho pateixen més.
Des de Càritas hem de seguir acompanyant en drets a les persones més vulnerables, hem de reclamar polítiques públiques específiques per elles, s'ha de treballar amb una política pública d'inclusió i millores en la redistribució de la renta. No és qüestió només de caritat, sinó és qüestió de justícia.
Els reptes que es plantegen com a entitat és primer en l'acompanyament, en la defensa i la cobertura dels drets de les persones vulnerables, a més donar suport als col·lectius que pateixen amb més duresa l'impacte de la crisi i evitar la normalització de les noves normes de pobresa que es poden consolidar dia rere dia.
I ara els hem d'explicar que la Generalitat ha tret a licitació un estudi per avaluar la viabilitat d'una nova xarxa de tren tramvia a les Terres de l'Ebre. També se'n faran el Bages, la Costa Brava i el Pirineu.
La proposta ebrenca planteja la connexió entre Roquetes, Tortosa, l'Aldea, Amposta, la Ràpita i el Canà amb una freqüència inferior als 15 minuts. La longitud estimada d'aquesta línia de tren tramvia seria de 41 quilòmetres i l'import de licitació de l'estudi de 122.000 euros. Així mateix es preveu tant la intermodalitat com la connexió amb altres serveis ferroviaris a l'estació de l'Aldea, per tal que esdevingués una ròtula ferroviària de connexió de les Terres de l'Ebre amb València, Tarragona i Barcelona.
I a nivell general, una de les notícies del dia és que la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que s'administrarà una quarta dosi de la vacuna contra la Covid-19 a tota la població.
Ho ha dit en una entrevista a La Sexta, on ha apuntat que possiblement es començarà a inocular a la tardor quan comencin a arribar les noves vacunes adaptades a les variants del virus.
Habrá quarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes como así está en los contratos que hemos firmado desde el Gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas.
La ministra apunta que això va en línia amb les recomanacions de la Comissió de Salut Pública.
Abans d'endinsar-nos en un nou bloc informatiu de Carrer Major, però farem una petita correcció en aquesta darrera notícia que els acabem d'explicar, perquè hi ha una última hora, i és que Sanitat ha fet marxa enrere respecte a fa poca estona el que havia anunciat la ministra Carolina Darias avui aquest matí a la Sextra. La Comissió de Salut Pública aprova administrar la quarta dosi de la vacuna de la Covid, això sí, a no a tota la població general, sinó usuaris de residències i persones més grans de 80 anys, sense concretar la data d'inici. Fet aquest petit matís, ara sí, centrem-nos en altres qüestions. La Junta Local de Seguretat de Torredembarra ha fet un primer balanç positiu del conveni de col·laboració entre les policies locals de la Torre, Altafulla i Creixell.
Aquest acord es va signar el passat mes de maig després que la Generalitat donés la seva autorització a principis d'any. Josep Sánchez, dona la Torre.
El conveni té per objectiu millorar l'eficàcia i la prestació del servei entre els tres municipis del Baix Gaià. Permet compartir mitjans, recursos humans i materials i que els agents puguin sortir del terme municipal, així com dispositius preventius conjunts. L'alcalde Eduard Rovira ha explicat, després de la Junta Local de Seguretat, que ja s'han pogut fer algunes actuacions vinculades a l'acord i que tots els cossos el veuen positiu. Fins i tot ha apuntat que els Mossos també s'hi podrien incloure.
Ja molt poc temps que hem passat, ja hi ha hagut actuacions que s'han reflectit molt, molt positives, dues o tres puntuals, des de que està assignat de veritat, però que s'ha manifestat el bo que és aquest conveni, i que Mossos d'Esquadra també ha reconegut i ha dit que hi vol implicar-se una mica més, també.
En aquest sentit, el director general de la policia, Pere Ferrer, ha assegurat que arran del pla estiu hi haurà un reforç d'agents de la policia autonòmica al Baix Gaià.
Seguim al Baix Gaià. La ruta de tapes embruixades d'Altafulla reparteix unes 4.700 racions.
La xifra no assoleix les previsions inicials i des de la regidoria de comerç defensen que un dels motius ha estat no iniciar-la durant la Setmana Santa. Des d'Altafulla Ràdio explica la Carol Cubota.
Ja hi ha un primer balanç de com ha anat la ruta de tapes de la Xuxeta d'Altafulla en la seva edició d'enguany. De moment es basa en la xifra freda del nombre de tapes servides al llarg dels 17 dies de certamen. Han estat 4.700, una dada positiva, si bé s'apunta que les dates en què s'ha realitzat a cavall entre la Setmana Santa i l'estiu podrien no ser les més adients per afavorir que hi hagi hagut més moviment. El regidor de Comerç i Turisme, Jaume Sánchez, ha dit que es preveia arribar a les 8.000 i que de cara al futur potser s'haurà de replantejar el calendari.
La gent comença pues, a deixar l'hivern i té moltes ganes de sortir, hi ha molta afluència de gent a fer-les a la Setmana Santa. Com les hem desestacionalitzat, han funcionat bé perquè l'objectiu que volíem que la gent tombés, que entrés, que visités restaurants i bars nous, que es donessin a conèixer o que anessin a altres establiments que no van habitualment, aquests objectius s'han complert.
Pel que fa a la millor tapa, votada pels comensals, es coneixerà abans de Sant Joan. Aquesta setmana recolliran totes les urnes i també se sortejaran diferents premis entre els participants.
Moment ara d'encarar l'actualitat esportiva i ho fem situats a l'Hospitalet de l'Infant, que acollirà dues etapes de la 59a Volta Ciclista a Tarragona aquest cap de setmana.
Una prova que concretament estava prevista per demà divendres i també la tercera, que consistirà en una prova contrarrellotge el dissabte 18. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet.
La Volta Ciclista torna aquest cap de setmana i recupera el seu format habitual de 4 etapes. El tret de sortida de la Volta es donarà a l'Hospitalet de l'Infant el divendres 17 de juny. En aquest moment començarà la primera etapa, que tindrà un recorregut de 87,5 km amb sortida i arribada al carrer Vandellòs. La tercera etapa, el diumenge 18 de juny, tornarà a l'Hospitalet de l'Infant amb un recorregut contrarrellotge individual de 8 quilòmetres i tindrà també la seva sortida i arribada al carrer Vandellòs. Diego García és el regidor d'Esports.
Tindrem l'oportunitat d'acollir la primera i la tercera etapa d'aquesta volta ciclística, tenir l'oportunitat de rebre esdeveniments de qualitat, professionals, que facin també una mica de retorn i de difusió del nostre municipi.
Els ciclistes seran de les categories Màster 30, 40, 50 i de la categoria Elite per invitació. El lliurament dels premis de cadascuna de les dues jornades que tindrà lloc a l'Hospitalet serà a la plaça Berenguer d'Entença a 7:45 del vespre aproximadament. Allí, a més del podi, hi haurà inflables per als més petits tant divendres com dissabte.
I en clau cultural, en aquesta recta final del programa, els hem d'explicar que Roda de Berà ja ha presentat la 7a edició de l'Estiu a la Pedrera. S'han programat 8 actuacions i una projecció entre el 25 de juny i el 27 d'agost. Entre altres hi passaran Maria del Mar Bonet i l'Elèctrica d'Arma.
Totes les actuacions seran en dissabte i es faran a les 10 de la nit a la Pedrera de l'Elies. La temporada de concerts a Roda de Berà arrencarà amb un concert de la Coral Verge de Berà, una entitat que té més de 35 anys d'història. En el programa destaquen, però, sobretot els concerts que esmentàvem, el de Maria del Mar Bonet, que es farà el dia 16 de juliol. També hi haurà un tribut a Charango per part de músics del carrer el 30 de juliol i destaca també l'actuació de la companyia elèctrica d'Arma el 6 d'agost. El Festival de la Pedrera de Roda es tancarà amb la projecció de l'aclamada pel·lícula Alcarràs, que serà el 27 d'agost. Tots aquests actes tenen entrada gratuïta.
Nosaltres, amb aquesta informació, avui posem el punt final al carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Anna Blassa, gràcies per tot, que acabis de passar un bon dijous. Fins demà.
Adéu-siau.
I a tots vostès els emplacem a seguir connectats a la seva emissora de proximitat. Ara marxem, però recordin que demà ben puntuals a les 4 de la tarda ens hi tornarem a posar. I els esperem. Celebrarem el 50è aniversari d'un càmping. Carrer Major, novament especial.
Vols passar les teves vacances a Altafulla o gaudir d'una escapada de cap de setmana?
Doncs tria l'Altafulla Mar Hotel o el Mai Altafulla Beach Boutique Hotel.
Et ve de gust menjar sushi o tastar la cuina flexitariana?
Doncs descobreix el restaurant Suco o l'Aromàtic.
I si prefereixes una gastronomia més mediterrània, escull el Pinxo i Brasa, mar salada o l'aire.
I si després prenem unes copes al Místic?
Tots aquests plans tenen la garantia d'Aquamare Group, el grup hoteler i de restauració d'Altafulla, que també organitza celebracions familiars i reunions d'empresa.
T'oferim un gran ventall de possibilitats per gaudir els atractius d'Altafulla i la Costa Daurada com i quan vulguis.
I si ens visites, descarrega't la nostra aplicació per a dispositius mòbils, acumula els segells que et donarem als establiments i aconsegueix premis.
Amb Aquamare Group, guanya tothom.
Hola, Torredembarra. Hem obert un gran supermercat Eurospar en pàrquing al Camí del Moro, cantonada amb Josep Pujol. I ho fem amb vals descompte de 10 euros, grans ofertes i regals directes. Disposem de seccions ateses de carnisseria, xarcuteria i peixateria i d'un gran assortiment de primeres marques. Entre elles,
els nostres productes exclusius Espar.
A més, servei de pollastre, last i forn de peix. T'esperem al nou Eurospar de Torredembarra.
Gràcies per escollir-nos.
Obrim de dilluns a diumenge, de les 9 del matí fins a les 10 de la nit.
Solo Como. Vine a tastar les pizzas artesanes d'Altafulla. A la plaça Martí Rollo podràs gaudir de la nostra terrassa a la fresca. O bé gaudeix de les pizzas per emportar trucant al 977 650 009. Solo Como.
Ja coneixes les propostes que t'ofereix el Club Marítim Altafulla?
Vine i descobreix totes les nostres activitats.
Sortides en caiac o paddle surf, cursos de vela per a totes les edats.
No t'ho perdis i gaudeix d'un dels esports més segurs d'aquest any. Club Marítim Altafulla, obert tot l'any i per a tothom.
Bona tarda, són les 7.